Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Va, comenceu.
Va. Sempre que fas això em sento una mica atacada.
El què?
Sí.
Què dius? Va, comenceu.
Ai, no t'ho dic així.
M'agafa un fred.
Però si ja ho saps, és sempre igual.
Jo no sé què dir.
No volia comentar-ho de la Madeleine? Vinga. Carla,
ah,
comença
sí,
a comentar-ho
sí.
De la Madeleine.
Uf, molt fort, eh? Molt fort. Aviam, molt fort o igual no és res, saps? Però...
Explica des del principi, jo m'entenc.
Sí, això és el que anava a fer. Ha sortit una noia que és polonesa que diu que no sap, o sigui, que no sap res de la seva infància perquè la seva família no li vol explicar res, sap que és adoptada, sap que... Bueno, no sé si sap que és adoptada, em sembla que s'ho imagina, però la cosa és que els seus pares no li volen explicar gaire res de la seva infància. I ella, bueno, estava com una mica, bueno, que sospitava una mica de que era, bueno, no ho sé. És igual, la cosa és que un dia va anar a casa la seva àvia i li va preguntar sobre aquest tema, sobre per què mai no tenia fotos de quan era molt petita, per què no volien parlar del tema i tal. I es veu que la seva àvia li va dir alguna cosa que la va fer sospitar moltíssim dels seus pares. A més, es veu que quan era petita... va patir abusos d'algun tipus i tal. I llavors, no sé exactament com, però va veure unes fotos de la Madeleine McCann i es va adonar que ella tenia una marca molt similar sota l'ull. Bueno, aquesta marca que té a l'ull, que té els ulls blaus i té com un trosset que és molt fosc, que és marró fosc, sí. O no ho sé. Es veu que ha arribat a la conclusió, que no ho sap, ni tampoc ho està afirmant al 100%, però ha arribat a la conclusió de que podria ser la Madeleine McCann i que podrien haver-la segrestat quan era petita i haver-la portat a Polònia. A més, es veu que aquesta persona, aquest home que va abusar d'ella, s'assembla molt, o no sé si és el mateix, és que ara no me'n recordo, perquè ho vaig mirar l'altre dia. Però...
Ella reconeix a la persona 4B de la pàgina web de la Madeleine McCann com un
això.
Dels seus abusadors. I,
de quan era petita.
I a més, entre altres coses... ja va haver, es veu que en el moment de que va desaparèixer Madeleine McCann, al cap d'uns dies, va haver un estudiant de medicina que la va reconèixer en un carrer de... Com es diu aquest poble en castellà, en català?
Això no ho he vist jo. Ho has vist
Varsovia. En un carrer de Varsovia.
Aquest poble, diu. Only the capital of Polònia, bueno, però bueno.
Sí, doncs pues, la va veure i dona la causalitat que ella ha viscut tota la vida allà, saps?
No, i a més, ha penjat com unes quantes fotos que, aviam, és que això és super raro perquè sí que es pot veure com algunes marques a la cara que la Madeleine tenia i ella també, i llavors ha penjat fotos comparant-se amb el pare i amb la mare, o sigui, amb el germ, em sembla que es diu, i la noia, que no me'n recordo com es diu, amb els pares de la Madeleine McCann. I amb la germana. La cosa és que, bueno, amb el pare... És que jo què sé. Sí que és veritat que amb el pare... Jo li trobo que s'assembla bastant, però clar, és que hi ha molta gent que s'assembla, saps? I no tenen res a veure. Però la notícia és que es veu que s'ha fet un compte d'Instagram, TikTok, etc, com per cridar l'atenció i finalment els pares de la Madeleine McCann han accedit a fer-se una prova d'ADN per comprovar si és la seva filla.
Si jo fos aquesta gent i la prova d'ADN ha sortit negativa, em cabrejaria moltíssim.
Però per què?
Però ella no ho sap.
Ja,
si ho és
ja.
O no ho és.
Ja,
de totes maneres, ja. Tampoc està dient que ho sigui, eh? Ella diu... Bueno, aviam... Entre cometes sí que està dient que ella creu que ho és, però no està... Per això vol la prova d'ADN. Al final, jo si fos els pares de la Madeleine McCann i tot depengués de que jo em faci una prova d'ADN per saber si una persona és la meva filla, com si me n'hagués de fer 500.
Són coincidències estranyes, jo crec que no ho és. Però, o sigui, puc veure per què pensa que potser ho és, saps? Però és que tot això, avui ha sortit una altra noia...
Sí, anem a dir-ho.
No, però és que m'ha fet por. O sigui, ha sortit una noia que és d'aquí, és espanyola, i a ella sap segur que la van adoptar, i la van adoptar el mateix any que va desaparèixer la nena aquesta, però és igual. O sigui, igual de que fa por. Té el mateix, també la mateixa marca. A més, la marca que té ella és exactament igual, és molt pronunciada, sí, també. I ha penjat una foto, bueno, diverses fotos, de fet, de quan ella era petita, i és iguala. Però és que molt heavy. Total, que no sé, aviam. Jo crec que està morta aquesta noia, aquesta nena.
Sí.
Que va morir el mateix nit de que va passar tot això. Però, en el cas de que no ho sigui, tinc esperança de que amb totes les xarxes socials i tot que estem tots connectats entre tots, un dia sigui... Igual és una persona que ha viscut tota la vida sense saber que és ella, saps què vull dir?
Però una banda, molt guai. Ojalà ho fos.
Sí, estaria molt guai.
El fet de que ja no una, però que de cop són dues, ja és com...
Jo crec que al final... Siguin
és una
o no
mica
siguin...
el... Soy Anastasia Romanoff, saps què vull dir?
Sí,
em però... Una mica aquestes
siguin
vibes.
O no siguin la Madeleine McCann, pot ser que sigui algú que no sàpiga qui és, no sàpiga qui són els seus orígens, i pot ser una altra persona robada, saps?
Exacte.
Que sí, potser sí, no és la Madeleine McCann, però potser és filla d'una altra persona que també va desaparèixer, saps?
Pot ser.
Al final és gent que necessita respostes. I igual, mira, arrel d'això, pues, poden ajudar-los, no sé. Ah, sí que els dos casos són estranys. I a més que no recordin res de la seva infància i tot això. I de la manera com ho explica la noia espanyola aquesta, no ho ha explicat gaire, però la noia aquesta de Polònia, tal com ho explica, és que realment ha tingut una vida molt dura. I això de que, clar, ella dona moltes raons psicològiques per les quals no coneix els seus orígens i tenen com tot el sentit del món, saps? I a més no se n'amaga d'aquests problemes mentals. No sé, ja ho veurem. Aviam si no ho ets.
O sigui, espero que sigui, que surti tot bé, però la meva reticència és una mica la por a que sigui tot una farsa. Perquè és que em decepciona tothom, llavors no.
Ja. Yeah.
Ha sigut terrible, com si algú m'hagués fet alguna cosa personalment. Però vull dir, no tinc gaire esperança en la humanitat, en aquest tipus de coses, llavors.
També hi ha molta gent que diu que és com que se n'enfot entre cometes perquè creu que els pares de la Madeleine McCann la van matar, segons ells, la seva teoria, és que la van matar els pares de la Madeleine McCann i que ara es volen fer la prova d'ADN com per fer-se les, en plan, fer-se les víctimes quan saben que la seva filla està morta.
No sé.
Clar, jo crec que es pensava que ho teníem solucionat, entre cometes, perquè com havia sortit aquella persona que té molts càrrecs, està a la presó, que és a la mà, i li van dir, es matat a la Madeleine McCann, i va dir que sí, doncs és com que en principi l'estan processant per això. Però clar, no sé.
Ja, no sé. Jo la idea de que hagin sigut els pares no me l'he acabat de creure mai.
Bueno, perquè... no sé, es veu que també diuen que els gossos van...
Bueno, hi havia sang al maleter del cotxe.
I sí, que hi havia sang al maleter, al sofà, no sé què...
Però quan estem parlant de sang, vull dir, quan jo era petita també hi havia sang meva al maleter del meu cotxe, perquè et caus, et fas un tall, tens sang i t'asseuen al maleter mentre et curen, saps què vull dir? A mi això m'ha passat, així a mi això m'ho han fet.
Ja... Yeah.
Estem parlant de sang en quantitats o estem parlant d'una gota de sang, saps?
Però...
No és el mateix.
Sí, total, eh? Però deixar els teus fills... Bueno, és que...
No, sí.
Hores, però... Deixar els teus fills i, a més...
Gent terrible, o sigui, gent inconscient ho eren, eh? Perquè la manera en com van deixar la nena sols, no sé què, no sé quantos, i després van entrar o van tocatejar tot, van deixar entrar tothom.
És que jo això no ho he entès mai, eh? Que els deixessin a sols. Per molt que tu estiguis a 2 minuts, és que no...
I quan t'ho presenten així sí que penses, ui, els pares, mal rotllo. Però després, veient que 10 anys més tard estaven fent, en plan, en renou encara, perquè igual... Vull dir, si jo hagués matat a la meva filla, al cap d'uns anys, quan la gent ja s'hagués mig oblidat, no hagués seguit intentant treure-ho als mitjans, saps? Perquè la gent s'ha com mig oblidat del cas. Saps què vull dir? Una mica la John Bennett, que els pares no van voler... Després de l'enrenou inicial, anys després no parlaven del tema, no anaven a... i seguir investigant. Tampoc estic dient que els pares de la gent venien la mateixa novella perquè no està demostrat, però...
Bueno, però algo raro va passar ja.
La diferència d'actitud, te'n refereixo.
Sí.
Quan 10 anys més tard encara estàs intentant fer en renou, a mi em costa creure que estiguin involucrats.
Ja. No sé, jo quan vaig començar a llegir això, i a més, el documental que hi ha de Netflix, de la Madeleine McCann, que són 6 episodis, em sembla, parlen de que li havien donat un medicament als nens perquè dormissin. No sé, una cosa estranya.
Sí.
Que és, sona com molt, en veritat, de teoria de la conspiració, però és el que dius, que al final, com tampoc et pots fiar de res, pues, qui diu que, jo que sé, la nena mateixa es pot caure, en plan, estan sola, cau del llit i pica amb la tauleta de nit, jo que sé, saps? No sé, és que si especulem, és locura.
Sí, per això et dic que ojalà se solucionés i ojalà realment sortís una persona que digués, resulta que sóc jo, i fos veritat. Però és que tinc molt poca esperança. Perquè és que el més lògic per mi és que aquella nena morís, si no el mateix dia, poc després.
Sí.
Com, a mans d'aquí, és un misteri que crec que no resoldrem. Perquè al final sí estan en processos judicials amb aquest senyor alemany, però és que quines proves tens a part d'una confessió? No sé, no tenen total. Un cos, no tens ADN, no tens...
A més que jo sempre m'he preguntat que fins a quin punt hi ha confessions que no, o sigui, que no són forçades després de 30.000 hores, que això ja ho hem parlat, em sembla, en interrogatoris i històries. O sigui, jo per sortir d'allà diré el que vagi falta, saps?
Sí, clar. Hi ha una sèrie a Netflix que realment va sobre això, va sobre confessions falses. I com aquestes persones que són innocents acaben confessant-se coses que no han fet, però ja està, ja han confessat. I després no hi ha proves que ho sostenguin, però ja han confessat.
Ja. Yeah.
I és perquè pues, és moltes hores despert, el que deies tu, potser 30 hores d'entrevistes, manipulació psicològica, l'esperança de si simplement em dius que sí et deixaré marxar. I després sempre hi ha gent que està fatal de la olla i confessa coses perquè d'atenció. Sempre hi ha hagut gent que els enganxa per una cosa i ja confessen a 4 o 5 més en plan per donar-se importància, perquè són uns narcisistes. O sigui, que vés a saber. La qüestió és que si no tens proves, no tens evidències científiques, o ja potser ja no científiques, però són capaços de col·locar aquesta persona a l'escena del crim? No sé. La veritat és que ara mateix no recordo els detalls sobre el senyor aquest alemany, però jo què sé.
Sí, no sé. Sí. Bueno, a veure, pinta que tant en un cas com un altre no serà i potser aquesta noia té problemes mentals que la porten a pensar coses, saps? Bé, no ho sabem. Però bueno, no es perd res per...
No, és que a més no costa res fer una prova d'ADN, saps? I si no és, i ja està, saps?
Total. En fi.
Té que ser dur, perquè reobrir les ferides i reobrir una mica l'esperança i que llavors et surti que no...
Sí.
I que igual és genuí o igual era algú que volia crear atenció i no ho saps.
Sí.
Per això és el que em referia quan he dit abans, que si no ho fos...
Però també és una mica random, ara, la Madeleine McCann, perquè és que no ha passat res, o sigui, no han tret cap documental nou, no han tret cap prova nova, no han fet res, o sigui, per què hauria de ser ara la Madeleine McCann?
Però és un cas tan famós que...
Sempre hi ha algú cobrint-lo a internet, a algun canal de YouTube, a algun podcast, sempre hi ha algú cobrint-lo.
No sé, em sembla raro.
És raro que hagin sortit dos de cop, amb diferències d'un parell de setmanes. Bueno,
però aquesta ha sortit perquè va sortir l'altra i llavors s'ha començat a plantejar coses, diu ella.
No, i igual és un conte de mentida, perquè vull dir, va ser un conte que va ser creat ahir, saps?
Sí.
Que jo, aquest espanyol no li donaria molta credibilitat perquè és com molt... És molt oportunista, però... Sí.
Però és que l'altra noia... No hi ha polonesa, és? Polaca?
Sí.
També, el d'això de... He vist poques coses, he vist el que m'ho passa amb vosaltres, però el nom d'Instagram és Soc la Madeleine McCann, és en plan...
Però tot va començar perquè va entrar a un foro d'aquests de... No és Reddit, però tipus algo d'aquest estil que es parla sobre crims...
Sí.
I allà va escriure com tota la història i en principi, o sigui, el que posa que és que ella ha intentat contactar amb la policia moltes vegades i ha portat com proves d'intentar contactar, però com que ningú li fa cas, llavors doncs havia decidit utilitzar les xarxes socials per això. El nom és més o menys acertat, estem d'acord. Però bueno, vull dir, la idea és bona, no? Al final si et vols fer cridar atenció, doncs...
Sí, cridar atenció l'ha cridat.
La manera com aporta... com aporta més dades, és com que et fa ser una mica de més credibilitat no volem dir que sigui ella, però sinó que al final hi ha una base, saps, en sobre d'això.
Que algo passa, no?
Exacte.
Sí.
I està clar que aquesta noia és víctima del tràfic sexual de menors, independentment de que sigui o no sigui. Llavors, bueno, potser és una...
És que al final és tota una xarxa.
Exacte.
Vull dir, no és un cas aïllat, no és una persona.
Per això, que, per això deia que sigui o no sigui la Madeleine McCann, aquesta noia probablement serà algú, si està dient la veritat, òbviament no ho podem saber, però serà algú que no sap qui és.
Perquè també exposar-te d'aquesta manera, o sigui, és un delicte. M'explico, sí. En plan, que a tu et poden denunciar per això. I llavors has de tenir com molt clar o tenir una base, no? Vaja, almenys si jo fos ella, saps? Abans de fer un pas així, vigilaria bastant.
Oh, igual tenim un de Impostor 2.0, eh?
Mm. Igual.
Vaig veure un TikTok que parlava d'això, d'aquesta noia, la Júlia, que és aquesta noia polonesa, i també parlaven de la pel·li aquesta d'Impostor.
D'aquí a un any tindrem un documental similar.
Sí, sí, total. Bueno, ja veurem on que acaba, no?
Si se solucionés, si al final resultés que aquesta noia és la Madeleine McCann, segur que faran un documental de cada any que ve, i llavors el cobriríem.
Sí, sí, total.
Si no, no cobrirem a la Madeleine McCann.
No, 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 perquè és una història massa sobada.
Sí.
Una història que se sap tothom.
Us heu vist el documental?
Sí.
Sí.
I què us ha semblat? Jo no les tenia totes amb aquest documental.
I havíem fet alguna, no, d'aquests?
Sí, d'aquest programa, sí. Però em referia, en plan, ja, a la història.
Ja, em sonava. Ja, però dic que em sonava el format.
Sí, és que crec que el vas fer tu.
Ah, mira.
Ho diré.
No sóc l'única que no me'n recordo del que faig jo.
Clara, però què ens portes avui?
Ah, sí, sí.
És veritat.
Doncs pues res, perquè no he rebut el WhatsApp, per tant vaig a buscar-ho. Dos minuts, en dos minuts us ho porto. Moment.
Fes una mica de...
Ai, si tinc el drive... No, no, que tinc el drive obert. Però què ha passat?
És igual, no està el drive.
What?
What?
No està el drive, perquè vam deixar de posar el drive.
Ah, és veritat.
Se'ns va acabar en plan...
No, no, i porto com... I porto com dues setmanes dient el mateix, espera que obro el drive. Llavors m'expliquen, no, que ja no està el drive, és com, ah, és veritat. I a la setmana següent, espera que obro el drive. O sigui, és un bucle. Vale. Dia Internacional.
Et vaig passar una web.
Dia Internacional de, sí, aquesta, com vas passar.
Sí.
Hoy dia 20 de febrero. Ah,
no,
ah,
hoy dia 20 de febrero no. Això sortirà al...
Merda.
Clar, és que merda, és que sobre... No saps quin dia surt cada cosa?
No, no sé quin dia surt. Quin dia surt això?
Això surt al març. Oh. Surt al març, perquè què comença, noies?
El, sí, el mes de la mujer.
Ah, ah.
El mes de la mujer, diu. Comença amb l'andrinisme en femení, Clara.
Ah, bueno, aviam.
Dijous 2 de març, Clara.
Ah, sí. Doncs pues dijous 2 de març només hi ha un dia. I mira, ens va molt bé per lo que estem parlant ara. Perquè és el Dia Mundial del Bienestar Mental per Adolescentes.
Toma.
Va bé.
Sí.
Doncs pues aquí ho teniu.
És important, el bienestar mental.
Important, la salut mental. Així en general.
Això està, mira, això és una cosa que estan fent més millor aquesta generació.
Literal.
D'adolescents d'ara. Sí. Que sí. Són com més conscients.
Estic d'acord.
Sí, sí, sí. I a més, molt vocals.
Sí.
Que és important.
Però bueno, després treballes amb adolescents i també veus que no són una puta merda. I
bueno,
que
perquè a la vinya del senyor, Marta...
Igual de terribles de lo que eres tu.
Hi ha de tot, hi ha de tot.
Sí.
No, no, però està bé, en plan, que es parli. I, per exemple, jo la feina... la gent és molt oberta amb temes de salut mental i tal, i parlen de vas al psicòleg o vas a teràpia com que mentre estàs fent un cafè, saps? I sí. A vegades a mi em xoca perquè jo no estic acostumada a que es parlin de certs temes tan obertament i em xoca cap a bé, d'ostres, saps? No sé.
Crec que no us he explicat els drames de quan vaig treballar a la casa de colònies, els drames amb els adolescents.
Alguna cosa ens has explicat.
Sí. Algo, però no, no, no.
Perquè per salut mental d'adolescents el que veus en una casa de colònies, me cago en la puta. O sigui, s'ha de dir que depenia molt de la grupeta. Va haver-hi un incident, però una nena que tenia... Era adolescent, però més adolescent joveneta, va explicar certes coses a nenes més grans, i aquestes nenes més grans van venir immediatament en plan... A mi, que jo no les portava amb elles, no anaven al meu grup, ni l'altra nena anava amb el meu grup, explicar-me en plan, estem preocupades per certes coses en quant a salut mental d'aquesta nena, sisplau, fes alguna cosa, i jo en plan, oh, uau, perquè teniu 16 anys i sou tan madures i m'ho explicaven tan bé, i jo, uau, sou increïbles.
Em sembla correcte.
Aquelles nenes eren increïbles. El drama que després vam tenir, ja us ho explicaré, perquè aquí no vinc a explicar les merdes de, les, de la gent. I menys d'una nena menor, però em va sobtar i tot, que em van aquestes dues nenes de 16 anys a explicar-me a mi com superpreocupada i super, superconsistents i superconscients de per què les coses anaven malament amb aquesta altra persona
sí, sí.
I quines coses eren acceptables i quines no, i em van, uau, sou genials.
És que és important parlar-ho de petits. Avui, l'altre dia hi havíem de... Bueno, arrel de la llei trans, que no entrem en aquest tema, perquè a mi personalment és algo que és molt passional per mi i certes opinions i tal em dolen, però dintre de la llei trans hi ha o sigui, temes d'educació sexual i tal, i es va crear un debat típic de Twitter, on la gent exposa i parla de coses que no té ni idea, no? I sortia un llibre...
És que ho odio.
Sí, un llibre d'aquests de... Que no és un... Jo quan era petita a mi m'han regalat una vegada un llibre als meus pares que parlava sobre sexualitat. Jo tenia 6 anys, 7 anys. Llavors van fer passar un llibre d'aquests de... d'aquests de, pues, que t'ensenyen el que és la vulva i tal, i dient que era un llibre de P3, que és en plan, des de quan sense P3 van al llibre, ja per començar. Però bueno, és igual. I es va liar allà tot, no? I hi havia gent que, a la que segueixo que parla d'aquest tema i tal, i ho deien, no? La importància de que des de ben petits sàpiguen parlar doncs, dels òrgans sexuals amb els seus noms, sàpiguen identificar situacions que, perquè per la seva pròpia protecció, no? Per el dia de demà, si detecten una situació d'ells mateixos o d'alguns companys, puguin parlar, identificar-lo i parlar obertament sobre el que està passant, perquè és la millor manera de poder protegir els teus fills, no? I és així, és tal qual.
Sí, jo recordo... És que ho recordo bastant clarament. Saps el pàrquing de les Carolines de Martorell, Clara?
Sí.
És que ho recordo perquè estàvem anant cap allà perquè la meva mare estava aparcada allà després de recollir-me del col·le. I vam tenir tota aquesta conversa dins del cotxe. I jo anava a P4. I no sé per què va sortir el tema de que, en plan, noms que la gent feia servir, noms de nens de 4 anys, de P4, que feia servir per referir-se a òrgans sexuals, no? En plan, la tita, la no sé què, no sé quantos, la patata, whatever. I que ma mare em va dir... oblidat tot això.
No.
I amb 4 anyets em va sentar, estava amb el cotxe jo berenant i em va explicar en plan, tot, en plan, de la tita, res, esperi, sí. No sé què, la vulva, i la vagina, l'òrgan que estava per dins, no sé què, no sé quantos. I quan es fa un nen i jo amb 4 anys menjant-me l'entrapa.
Sí, sí.
Ma mare em va comprar un llibre d'educació sexual, bon conte. I a mi em feia molta vergonya, eh? Però no sé per què, perquè tampoc, no sé, però fa com molta vergonya. I sí, sí, bueno, i vam estar allà llegint i patint.
Però... Fa vergonya perquè no és una cosa natural de la que es parla.
Clar, jo haig de dir que ma mare sempre ha tingut amb coses així, coses més de biologia i tal, al ser infermera, zero pèls a la llengua.
Ja.
Llavors, sempre des de petita, pues això, en plan, no diguis la paraula que fos. Si és una vulva, es diu vulva, punt.
Sí.
I no estic parlant de noms en plan insultants o dolents ni res, no? Però de, quan tens 4 anys la gent diu, oh, la patatona, o el...
Sí.
Jo què sé, xorrades d'aquestes.
Sí.
I ma mare sempre en plan, què és això? En plan, no.
Sí.
I per això jo sempre... Jo no he tingut mai llibres així d'educació sexual, però perquè sempre ma mare ha respost totes les preguntes sense...
Yeah.
Sense pols de la llengua, saps? I suposo que també el fet de que treballi en el món de...
Sí.
Bueno, d'infermeria i tal...
Clar,
ajuda que... Al final també són coses que has estudiat, no? Has estudiat anatomia, no sé què, no sé quantos.
Sí. Jo vinc d'una casa on sí que s'utilitzen paraules estranyotes per referir-se a òrgans sexuals. I és una cosa que ara em provoca... O sigui, em genera conflicte, però durant també de petita, saps? Perquè jo també tenia molta vergonya amb aquest tema i penso que si poder a casa ho hagués escoltat més obertament o hagués viscut més obertament, no m'hagués passat. I és una cosa... És molt fàcil dir-ho i no és una crítica. És més parat, al contrari. Cadascú fa el millor que pot.
Al final, anatòmicament, quin problema hi ha en dir les coses
exacte,
pel seu nom?
Exacte, exacte.
No cal ser vulgar, però vull dir...
Sí.
Genitals és una paraula correcta, que no li passa res, saps?
Sí. Bueno, al final el valor de la paraula, si és vulgar o no, el dones tu, no? Perquè jo, per exemple, segur que si amb 8 anys hagués escoltat la paraula penis, per mi era una cosa molt vulgar dir-ho, no? I realment...
Clar, però
no.
Perquè sempre t'han ensenyat que això, en plan, és
exacte.
Privat, no? En plan, això no.
Exacte, exacte.
Quan se't pot haver ensenyat com és una paraula per descriure una part del cos, com ho és braç.
Sí, sí. I...
El problema és el tabú.
Sí, clar. I jo gràcies a Déu he tingut una infància en plan bona, en el sentit que mai m'he trobat en una situació d'aquest estil, però jo tinc molts dubtes de que hagués pogut identificar aquests riscos, saps? Perquè no ho coneixia i la ignorància moltes vegades no és la millor arma, saps? no sé com dir-ho.
I que a l'escola no et preparen tampoc per això. No. Quantes classes d'educació sexual hem tingut a l'escola? Jo recordo una a tercera ESO, punt. Una xerrada, sí. Ja està.
De fet, la primera vegada, jo recordo aquell dia, perquè la primera vegada que vam parlar com de naturals, de com es fan els nens, val? Era cinquè de primària. I recordo la professora que ens va explicar i recordo la situació perquè sempre des del primer moment se'ns va dir no us podeu riure, no sé què. I realment ho penso i jo ahir ja tenia 11 anys.
Sí, però quan estudiaven això, estaves estudiant en plan el sistema reproductor, no t'estaven ensenyant salut sexual, no t'estaven ensenyant com afrontar certes coses, com plantejar certes coses.
Però ens estaven parlant d'això quan ja hi havia persones a la classe i ja tenien la regla. M'explico? Vull dir, és massa tard. Massa tard.
Sí, sí,
i tot i això no és una classe d'educació sexual, era una classe de biologia, no? Però ja és massa tarda per si, o sigui, espavileu.
Una cosa, amb l'associació feminista del meu poble vam portar un grup de gent que fa xerrades sobre persones trans i les vides de les persones trans, bàsicament. I ho vam portar a dos instituts del meu poble. En un institut no va haver-hi cap problema perquè són molt progres i tenen lavabos per tothom i coses d'aquestes. I a l'altre institut és que em va fer molta gràcia perquè vam arribar al matí, vam anar a fer una mica com d'enllaç perquè nosaltres coneixíem a la gent de l'institut i a la gent de l'associació, però ells entre ells no es coneixien. I vam anar allà i va venir una professora expressament des d'on sigui que estigués a dir-nos que li semblava massa d'hora que es parlés d'aquestes coses. Era segon de l'ESO.
Perdona.
Segon de l'ESO. O tercer, no ho sé.
Uau.
Però és que, a més, quina necessitat tens de venir a dir-ho, saps? I l'altra companya que estava amb mi li va dir doncs jo crec que és molt tard, eh? I ja, pues, clar, la prova es va com...
És que estàs a segon de l'ESO, igual tens nens que ja...
Ja m'han tingut relacions sexuals, no passa res. A segon d'ESO tothom es masturba, no passa res.
No em refereixo a això, em referia que igual tens nens que...
Ah,
que s'han adonat que potser són trans a segons de l'ESO. No em referia que també hi ha nens que
han tingut... M'explico? En plan, el que no pot ser és que nens de 10 anys, perquè això passa, o sigui, no fa falta que ens amaguem, nens de 9 anys o 10 anys aprenguin el que és el sexe a través del porno, perquè és l'única cosa que tenen accessible. O sigui, no té cap tipus de sentit. És
una cosa això, aprendre de la pornografia també et distorsiona una mica la idea.
Clar, genera uns patrons que no són sants.
Perquè al final aquesta gent està actuant, vull dir... La majoria de gent, vull dir, són platons, a menys que agafi, jo què sé, algú, no sé. Però la majoria que et trobes són platons, són actors, són gent que tenen certes... Aquí també tens els problemes de la indústria, però hi ha documentals, hi ha un documental a Netflix molt interessant sobre la indústria de la pornografia
americana. El de les noies, no?
Sí, superinteressant.
Que... És dels primers coses que vaig veure a Netflix.
No sé què, Wanted. Hot Girls Wanted.
Hot Girls Wanted, sí.
És molt trist, però és superinteressant. Però bueno, que al final no deixa de ser això. És un ambient més cutre o més elevat, però tècnicament professional.
Sí. I a vegades no es passa que veieu que es generen polèmiques que no tenen cap tipus de sentit, com per exemple, perquè toquen, tipus, els lavabos, de separar lavabos o no separar lavabos i tot això. No, jo vinc d'un col·le de monges, que no és precisament un ambient progressiu i obert, etc etc. I jo tota la vida he compartit lavabo amb els nens. O sigui, allà hi havia un lavabo i tu anaves al lavabo.
Sobretot als patis. Als patis hi havia un lavabo.
Exacte, i a les classes de nens més petits i tot això hi havia un lavabo. Fins que això comença a ser el gran problema i de cop s'han de separar...
A primària comencen a haver-hi...
No, i a primària també compartia amb lavabos, però és com que llavors comença a ser el gran problema perquè X, i és com que tot és tabú, tot és un problema i ara els pares no poden estar segurs que les seves filles vagin al col·le perquè mai és al revés. Sempre és les nenes que no els hi passi res. I és que, què estem discutint? Si això ha passat tota la vida i jo no estic traumada per haver compartit lavabo amb nens, més que res que no baixen la tapa. Però bueno, ja és un altre tema. M'explico? No sé. Mira, a més que em cansa molt aquest tema i aquests dies amb tot això de la trans i tal, estic molt saturada, saps? D'escoltar tonteries i de posar-me de mala llet.
No, i de gent que parla sense haver... No s'ha llegit ni una paraula de la llei trans, saps? I parlen per parlar. I es fabriquen unes captures de pantalla de notícies guapíssimes, eh?
Sí.
Jo tinc esperança que a la llarga, conforme vagin passant els anys, que tipus de... O sigui, es vagi millorant, saps?
Jo crec que sí, perquè al final cada cop hi ha més escoles que potser ensenyen més i... Sí. O que potser no ho ensenyen, però també no ho amaguen. Bueno, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
La nostra generació, parlo en general, perquè hi ha de tot en aquesta vida, crec que és més oberta també en aquests temes. I tinc esperança de que la generació propera ja creixi en un ambient molt més obert.
Sort que no havíem d'estar mitja hora parlant d'una cosa que no venia a cuento.
Bueno, aviam, a cuento.
Bueno, estem divagant fent el cafè.
Exacte. Sí. A més, literalment...
Bueno, jo cafè no tinc, però...
Bueno, jo tampoc, que tinc aigua.
Jo sí.
Però algun dia simplement fiquem a gravar i farem un cafè i no tindrem tema.
Ja, però d'aquests temes no parlem perquè ens guanyarem una d'un follows que no vegis. Bueno, en veritat...
Ja.
Ah, fuck it. Si ens volen donar un follow per això, que ens donin un follow i m'has... Ja. Sí, o sigui, més val...
Realment sí.
Mira, aquí, si us heu de defendre per això o perquè critiquem la Renfe, podeu marxar.
O perquè critiquem a la policia o perquè critiquem al rei, podem seguir.
O perquè...
pues ja podeu marxar.
Ja podeu... La port... Mira, tenia una profe... Ai, no, perdó, tenia una entrenadora de bàsquet que sempre la seva frase era la porta és gran i blava, perquè la porta del pati era molt gran i de color blau estava pintada. I cada vegada que ens queixàvem d'algú, la porta és gran i blava. I mira,
pues això, gent que sapigueu... En aquest cas, la porta és gran i vermella.
I virtual.
Exacte. La porta és gran i virtual.
Però la, forma, la porta té forma de X.
Sí, tanqueu la pestanya i aneu a cagar.
Exacte.
Bueno, ja n'hi ha prou d'antagonitzar la gent.
Sí, sí, vull dir, ara ja ens hem guanyat 50 follows.
No, que us estimem molt.
50 a follows.
A quasi tots. No és broma.
La gent que s'ha sentit ofesa per això, que s'ha sentit que ja anava dirigit a ells, això, ja fa estona que han tancat la pestanya.
Ja és
veritat. O sigui, no passa res.
I a vegades també l'intercanvi d'opinions és guai.
Sí.
Sempre que hi hagi uns mínims, o sigui... Que és una mica... I clar, jo suposo perquè ho veig molt a Twitter i llavors és com que també em penso que tot és com molt extrems, no? Però a vegades està guai veure altres perspectives, per exemple, això del tema de la salut sexual o educació sexual, també al final nosaltres ho veiem des d'un punt de vista d'usuari, però jo no sóc mare, no? Llavors tampoc puc parlar de... que al final no conec aquesta realitat. Però està guai també trobar punts de discòrdia per, doncs per conèixer més coses. Però hi ha a vegades certs límits que dius, aviam, és que no tinc ganes ni de contestar, yeah. Saps?
Saps què passa? Hi ha espai per la crítica i la discussió per tot. El que no hi ha espai és per la crítica que pretén criticar i no escoltar. I que ve a fer mal. M'explico?
Sí.
Sí.
O sigui, nosaltres podem criticar el que ens dona igual i si algú vol criticar-nos a nosaltres per pensar certes coses o ens vol corregir, vull dir... Ho podeu fer. No em vinguis a dir-me és que ets gilipolles perquè... No, però...
No, el de... És que sou la generació de cristal perquè ens ho fem tot. Bueno, aviam.
No, potser a tu no t'ho fem suficients coses i així està.
Ja, potser és això, saps? Vull dir...
Clar,
vull potser dir... el problema és que hi ha coses que no t'ho fenen. No sé. Però bueno, que quan ja et trobes amb la persona que l'argument és aquest, és com, vale, vinga.
Però per això, que aquesta persona... Les persones amb aquest tipus d'arguments no tenen intenció de mantenir una conversa. Tenen intenció de callar-te. Ja
sí, sí. L'altre dia saps què em van dir?
Què?
Em van dir, léete un libro feminista, a mí,
uh-huh.
Léete un libro feminista y así aprenderás algo porque no tienes ni puta idea de nada. I fa ser com, per favor. O sigui, probablement m'he llegit més llibres feministes que tu. En totes les corrents del feminisme, més que res perquè tinc una carrera sobre això. Però, ok, explica-m'ho, saps?
Wow.
Aquest és el nivell. Sí, sí.
Jo és que tinc el gran privilegi de no interactuar amb gent random a internet.
Ja, jo és que m'enervo, perquè m'enervo.
Perquè no
vull... Jo és que m'enervo.
Passo. Jo no interactuo amb ningú a internet que no conegui. I les 3 o 4 persones amb les que interactuo a internet, en plan, són gent molt propera a mi i ja està. Per tant, no.
Una sort, tio. Jo és que m'enervo. I jo no contesto gaire, però a vegades, saps allò que et pica el comentari i dius, m'hi cago en tot. I intentes ahir, i llavors ja quan et surten amb aquestes de... Si te leies un llibre feminista, quizás entendries alguna cosa. És com, ok, short, vinga. Dale, en fi. Bueno, parlant de feminismes. Digues, Marta.
Melandrinisme femení. Necessitem una cançoneta per melandrinisme femení.
Ja veus.
Clar, necessitem una cançoneta per tot, de fet.
I tot lila, així de corporativisme.
Sí. Si algú ens vol fer un... Una theme song?
No, això i que algú que ens vulgui fer un miniclip que sigui Malandre Criminal amb Marta, Carla i Clara.
Això és massa professional. Això ho estàs copiant no, directament d'altres podcasts que hem escoltat recentment.
Clar, sí, i ho necessitem. Sí, m'estic copiant i ho necessitem.
A mi m'agrada la nostra versió cutre. Jo me lo guiso, jo me lo como.
Bueno, però també pot guisar algú altre.
Ok, si algú vol fer-ho, endavant.
Si algú vol fer-ho, que ens ho gravi i ens ho passi.
Però amb bona qualitat d'àudio, Vull dir...
Bueno, es farà el que es pugui, Marta. A sobre que ens ho donen, a caballo regalado...
Sí, bueno, pues, llavors, si no és de bona qualitat d'àudio i no puc fer gaire cosa amb això, ho posaré en un episodi per fer la gracieta i ja està. Necessitem algo consistent.
Bueno, vale.
O, si voleu, si ens ho envia molta gent, en podem fer un diferent a cada episodi.
Oh, això ja és guai, eh?
Seria molta feina. Va, anem a ficar-nos. Avui parlem d'un cas en el que, curiosament, no hi ha mort.
Què em dius?
Què ha passat aquí?
Què ha passat? Ha passat que la protagonista de la nostra història és la puta dama. És increïble.
Ens hem tornat soft. Sí. Ens hem tornat soft i no hi ha.
I ja, no hi ha mort, no hi ha mort. Parlem d'un documental de la sèrie Who the Fuck Did I Marry? I és una història una mica rara. I la qual jo crec que portarà a un tipus de conversa que hem tingut moltes vegades, però que tornem a tenir. Així que, com vulgueu.
Marta!
Marta!
Digueu-me.
Qui és el malandrí d'avui?
Qui és el malandrí d'avui?
Bueno, com que ara, és...
per què vas dos...
Aneco. Aneco.
Vale. Anem a fer-ho. Qui és el malandrí d'avui?
No comencem altre cop. La pregunta hauria de ser qui és la malandrina d'avui, perquè, recordeu, malandrina és mal femení.
Qui és la malandrina d'avui? Ui,
ui. I el mandril.
Mira, avui tenim una malandrina i un mandril. Oh, i tant.
Anava a dir, mai millor que avui.
Perquè la malandrina és la Amy Fisher. I
my God.
El mandril us el revelarem, en breus. Però bueno.
Emoció!
Wow! Ens anem a centrar no en la Amy, però en una senyora, una noia que es diu Mary Jo Connery. Com el James Bond.
Uh-huh.
Cap relació. Sean Connery. Però...
Sad.
Ah, anava a dir, com? No estava pillant la referència. Sorry. No sóc una fan de James Bond.
No, jo tampoc, però ma mare és fan de Sean Connery.
Ok.
Més de l'altre. Oh, com es diu l'altre? L'altre que va venir després. Que també surt a Mamma Mia. Oh, shit. Com es diu?
El Pierce Brosnan, aquest.
Pierce Brosnan, sí. És
l'enamorat de la meva iaia.
Pues la meva també.
Òbviament.
En fi, el 1971 la Mary Jo Connery està a l'institut, és adolescent encara, parlant de la salut mental d'adolescents, i coneix a un noi de la seva mateixa edat, que es diu Joey Puttafuoco.
That's kind of funny, eh?
Sí. Comencen a sortir, relació d'institut, fan bona parella perquè ella és com més sèria, més reservada, i ella és com més extrovertit, més exagerat, no? En plan, té molts amics i tal, i llavors com que es compensa una mica en l'altra, no? I estan junts 5 anys de nòvios, fins que la Mary li diu, si vols mantenir relacions sexuals amb mi, ens hem de casar.
Rei, jo... has de passar a parlar-ho.
Clar, perquè la Mary Jo ve d'una família molt religiosa, molt conservadora. I això de el sexe extramatrimonial, doncs, com que no. I al setembre de 1977 es casen. He apuntat per l'església, però crec que és bastant obvi.
Home, doncs sí.
Tenen una bona relació, ell és molt atent com a marit, forma una família, ell treballa de mecànic, es muden a una zona residencial de l'estat de Nova York, no recordo, Baldwin es diu el poble, però ja sé on està. Tenen el sueño americano, zona residencial, la caseta, ell és mecànic però es guanya bé la vida, o sigui...
Va fent.
Que són els anys 70, finals dels 70, principis dels 80, en plan, tenen una bona vida, no els hi falta res, estan 15 anys junts i tenen dos nens. Bueno, nen i una nena. Tot sembla idíl·lic, no?
Bueno, està bastant bé, sí.
Resulta que si tirem una mica enrere, no tot era tan perfecte. Durant els anys 70, quan estaven de nòvios, era l'època disco. I el Joey li donava a la cocaïna.
Vaya.
Cosites.
També et dic que ja tenia pinta.
Quan la Mary Jo es queda embarassada, ell deixa les drogues, deixa de sortir de festa i tal, però... Bueno, això és el que li diu, perquè no és veritat, perquè segueix prenent drogues. Té com èpoques molt bones a les que deixa les drogues, llavors li agafa una època xunga, i llavors torna a prendre drogues, llavors no estan molt malament, llavors torna a deixar-ho també. És una mica així. Una mica... No sé si existeix la paraula erràtic en català, però la tinc apuntada.
Sí.
quan tenen la segona criatura, el Joey segueix prenent drogues, sempre... Això ja ho he dit. Ah, sí. Llavors, sempre tenen el mateix dilema, que ell li diu, ah, ara ho deixaré, i ell li diu, vale, una segona oportunitat, llavors torna a prendre drogues. Ah, tenim una tercera oportunitat, torna a prendre drogues, i així anem, durant 15 anys. Per aguantar això, 15 anys, mora meva.
15 anys, eh? És que...
Ja pots creure que el matrimoni és sagrat, eh? Perquè és que si no... Joder. L'any 1986, la Mary Jo creu que la solució perquè el Joey deixi de prendre drogues és mudar-se. Igual, carinyo, si vol trobar drogues les trobarà on sigui que et mudis.
Ja, bueno, igual no era la millor decisió. No era la millor idea.
Però es muden. I 2 anys més tard, la Mary Jo vol que el Joey vagi a rehabilitació i el Joey accedeix, va a rehabilitació, li diuen als seus fills que el seu pare s'ha anat a Disneylandia durant uns mesos, lo qual als nens els senta com un tiro. és l'excusa més rara del món. Surt rehabilitat i... No sé quant de temps si està a rehabilitació, però surt rehabilitat. I cap a 1992, pues, ja fa uns anys que el Joey pues, ha deixat les drogues, té una vida molt normal...
Està tranquil.
Sí, torna, diuen que torna a ser com el Joey de quan anaven a l'institut, en plan, molt atent i bla, bla, bla. El 19 de maig de 1992, la Mary Jo està sola a casa, el Joey està a la feina, ell ha deixat els nens al col·le i està al seu jardí pintant algo. Crec que està pintant un moble. Quan a les 11:30 del matí sona el timbre i quan ella va a la porta hi ha una noia jove, una noia, quan dic jove vull dir adolescent, i aquesta noia li diu, mira, tinc les notícies, el Joey, el teu marit, està tenint una aventura amb la meva germana petita.
Pam, i aquesta noia ja és adolescent, eh?
Sí, sí. Cuidado. I la Mary diu, perdona, no et conec de res i això és una acusació molt sèria. I la nena li diu, tinc proves perquè tinc una samarreta que és del teu marit i li ensenya una samarreta. I ella diu, ok, deixa'm que truqui al meu marit i ho parlem, perquè això és sèrio, si és veritat. I es gira, no? Es gira, li dona l'esquena a la nena, per... no és que li doni l'esquena a la nena, però vull dir que es gira per tornar a entrar a la casa per anar a agafar el telèfon. Per tant, acaba d'esquena a la nena.
Sí.
I mentre es gira, rep un tret al cap.
Bam.
Bang.
Wow.
Molt de d'on ha venido esto. La nena marxa corrents i deixa la Mary Jane a la porta de casa desagnant-se. Un veí la veu, truca a emergències, tal, la porta a l'hospital. Aquí està la part en què tu creus, en plan, que la Mary Jo la pifia. Vull dir, ja està. No?
Tenia pinta, sí.
El tema està en que en el documental està la Mary Jo explicant-te la història, o sigui que, bueno...
Vaya.
Vaya. Resulta que els doctors no li poden treure la bala del cap perquè està massa a prop de la columna vertebral. O sigui, tal, ensenyant la foto i el forat de la bala, ho heu vist, no? És tal com just al costat de l'orella.
Sí, sí.
Sí, sí.
Que li va de literalment mig mil·límetre que no es queda allà.
Sí, sí. Diu que la bala, o sigui, la bala d'alguna manera va com cap avall i li queda molt a prop de la columna, però li destrossa tota la mandíbula i a més li paralitza la part dreta de la cara. O sigui, tots aquells músculs no els pot fer servir. I es pensen que es morirà. Però es desperta 3 dies més tard, el seu marit està amb ella, en plan, oh, què t'ha passat, el meu amor? I la policia, òbviament, pues, va a veure-la, li diu, recordes el que t'ha passat? Recordes l'agressor? I ella diu, sí, sí, sí. I, bueno, no ho diu, ho escriu en la llibreta. I escriu el nom que aquesta nena li va donar. Perquè això no ho he dit, però la nena li diu, hola, em dic Anne-Marie. I llavors la Mary Jo se'n recorda d'aquest nom i escriu Anne-Marie i escriu, tenia una samarreta. Resulta que el negoci del Joey, el taller mecànic que treballava, regalaven samarretes típiques amb el logo del taller o el que sigui, així com per promocionar-se. I la Mary Jo li diu, era una de les noves. És a dir, que feia molt poc o just en aquell moment, estaven canviant el disseny. I el marit li diu, ostres, doncs aquest disseny nou encara no l'hem donat a ningú, excepte a una persona, que és la filla d'uns amics. La filla d'uns amics.
Mal rotllo.
Aquesta filla dels amics és la Anne-Marie Anne-Marie, o com li vulgui dir, que en realitat es diu Amy Fisher. La Amy Fisher té 17 anys. I ha intentat matar a la Mary Jo.
Però no entenc per què, la veritat.
Anirem.
O sigui...
És que sí, crec que aquest documental es deixa moltes coses.
Ja sé que després ho explica, entre cometes, però és que no té molt de sentit.
És que es deixa moltes coses. Resulta que la Marianne, que havia acusat el Joey de mantenir una relació sexual, amorosa, el que tu vulguis dir, amb la seva germana petita, no deu tenir una germana petita, perquè amb qui estava el Joey mantenint, amb qui es creu que el Joey estava mantenint una relació, era amb ella. Però bueno, això, el Joey això no ho diu. El Joey el primer que diu és: oh, aquesta nena està obsessionada amb mi, està en plan malalta, és una... Les ties estan loques.
Sí, bueno, no se sorprèn ningú.
No. Passen 11 dies des del tret al cap i la Mary Jo li donen l'alta i se'n va cap a casa. 11 dies després de que t'hagin pagat un tiro al cap.
Home, és que si estàs més dies et cobren un pastote. No pots estar tants dies.
Ja, però imagina't lo reina que és aquesta dona, que al cap de 10 dies s'ha recuperat d'un tret al cap.
Diu, bueno, ja està. Fins aquí, drama.
Òbviament, no s'ha recuperat del tot, però està suficientment bé com per anar a casa, no? Què passa? A la premsa li encanta aquest cas, és en plan... Ho pinten molt com una història de gelosia i no sé què. I és com que passa una mica per ara el fet de... estem parlant d'una nena de 17 anys que està dient que un senyor de 40 i pico està mantenint relació amb ella i que li ha menjat tant el coco que ha intentat matar la dona d'aquest tio. Jo no lo veo així com la gran història de Hollywood de gelosia, però whatever.
Ja, és que no sé.
Això és una mica el que el documental, jo ho he sentit en altres llocs fa molt de temps, en altres podcasts i tal, fa molt de temps que ho vaig sentir, i és una mica la cosa que el documental es passa per al com la nena explica per què ha matat, o sigui, per què ha intentat matar la Mary Jo, perquè el que la nena explica és que ella i el Joey tenien una relació sentimental, sexual, i que ell li havia promès que deixaria la seva dona per ella i que, bueno, cosa així. També, més, la nena aquesta...
O sigui, que el malandrí és el Joe.
Però sí, va. Al final és ell que és un desgraciat. Ell quan té 36 anys. Al desembre del 92 condemnen a la Amy Fisher a entre 5 i 15 anys de presó per intent d'homicidi. I tot i així el Joey ho nega tot. El Joey nega que ell mai hagi tingut una relació de cap tipus amb aquesta nena, però la policia no se'l creu. I al final l'acaben acusant de... com ho diríem això? Perquè allà li diuen statutory rape, que significa haver mantingut relacions sexuals amb un menor, que per molt que el menor et digui que era consentit, si és menor es considera una agressió sexual.
Sí.
Perquè, òbviament, la nena diu, en plan, jo era totalment participada d'això, jo, en plan, mantenia relacions amb aquest home perquè volia. Però per molt que aquesta nena digui no, és perquè jo volia,
bueno, però no com té que és menor... de consentir.
Exacte, sí, això. Estic donant moltes voltes per explicar una cosa que és això. Però és que allà tenen aquesta terminologia molt concreta i no sé quina és la terminologia exacta per això, si tenim terminologia exacta per això. Perquè li diuen rape, literalment li diuen...
Abuso de menores, violación de menores, però clar, no és exactament. O sigui, sí, violació. Però amb una altra connotació que...
Sí, amb la connotació
és
de que...
Igual.
Sí.
Si el menor...
De que dona igual que hagi sigut consentit, pel simple fet que és menor, es considera que aquesta persona no pot consentir, suposo.
Exacte.
Però no sé com li diríem aquí, la veritat. Quina terminologia tindríem. Si algú sap...
No tinc idea.
Si algú sap, que ens ho digui.
Que ens il·lumini.
Proves que tenen per acusar-lo d'això, a part del testimoni de la Amy Fisher, tiquets de motels que ell ha firmat, i fan comparació de la firma i tal i qual. Ah, no, perdó. El Joey segueix dient que és mentida, i la Mary Jo, pobra dona, al principi se'l creu. Perquè...
És que també, Mary Jo, amb tot el carinyo, però ets una mica tonta.
Jo crec que és, en plan, entre que són superconservadors d'aquest matrimoni, és de per vida.
Home, però és que abans d'això ja ha estat com un huevo d'anys aguantant.
I clar, tot l'esforç que ha invertit amb aquest senyor, amb aquest desgraciat, has invertit... Amb aquest mandril. Jo crec que és això, he invertit massa... Vull dir, fer ciega perquè he invertit massa temps i esforços en aquesta persona i que em surti tan malament ara, en plan, no és viable per mi. I és, jo què sé, també el Joey Botafogo té una pinta de ser manipulador de manual. I la convenç de que perquè la nena és menor, la família de la nena i la policia...
En plan, he trobat la paraula que vol dir statutory rape en castellà, que no l'heu sentit mai, segurament. Però és estupro.
Wow.
Que la definició del diccionari és coito con persona mayor de 12 años y menor de 18 prevaliéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación.
No, ¿cómo era la palabra?
Estupro. Acceso estupro carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16. Bueno, que ya vayan cositas. Conseguido con engaño.
Supongo que es lo más similar. Lo
sí. Antiguamente, similar. Coito con soltera núbil o con viuda. Logrado sin su libre consentimiento.
Ni a las viudas de Xenampau. Por favor.
O sea, que estupro. En castellà. Estupro. En català no sé.
Estrupul. No.
Estupro.
En fi, doncs per...
Estupra.
Doncs per estupra... Estupra. Estupra. Per estupra, el Joey passa 6 mesos a presó. Malescuts. Bueno, el condemna a 6 mesos a presó, però surt al cap de 4 mesos per un comportament, bla, bla, bla. Quan el Joey torna a casa després d'estar a presó, la Mary Jo segueix allà, en plan, jo com mi...
És que Mary Jo, vull dir, si no li han donat a aquesta senyora el títol de santa, jo ja no sé qui és el mare.
I aquí, no sé què passa, és una mica estrany, perquè el Joey, després de sortir a presó, va a Los Angeles a fer com una roda de premsa, en plan, seguint dient que no és veritat res, però va ell sol, perquè llavors l'advocat de la família, o sigui, l'advocat del Joey, truca a la Mary Jo i li diu, mira, que mentre estàvem fent el tour aquest de premsa han arrestat el Joey per sol·licitar una treballadora sexual.
Mira, jo aquí hem de riure.
Però aquí és quan la Mary Jo diu, prou, ja prou, fora. Bueno, però això és el 94. Es divorcia el 2003. Bueno, finalitza el divorci el 2003.
10 anys després. 10 anys!
No sé quant de temps pot durar un divorci. Sobretot si te'l lluiten, perquè dubto que el Joey aquest no digués ok, sí, et firmo els papers. Segur que van acabar els jutjats. I aquesta és una mica el final de la nostra història. El 2003 el Joey és arrestat per frau fiscal. Molt bé. El 2005, la Mary Jo es fa cirurgia plàstica a la cara per poder recuperar una mica la mobilitat i tal, de tot el que havia perdut a causa del tret. De la Amy Fisher no sé res, no se sap. Suposo que va fer els seus 5 anys de presó i ja està. I acabem amb la informació de que el 2018 es filtra a internet una sex tape del Joey.
No...
A la Kim Kardashian.
Que horror.
Mira, és que...
Vull dir, és que aquest senyor no se salva. És, com més s'avança, pitjor
és. És un personatge.
Sí. O sigui que tècnicament... Per això tenia dubtes jo de si començar el mes amb aquesta història o no. Perquè vull dir, sí, tècnicament és la Amy Fisher la que ha disparat algú. Però vull dir, el fastigós és ell.
Sí. Però bueno, al final és que... No és per dir tonteries, però és difícil, trobar un... Okay. Trobar casos en què sigui un assassina.
N'hi han molts.
Però i que això siguin bons.
Sí, una... Aquí hi ha pocs documentals centrats en dones que maten.
No hi ha representació, no?
Exacte. No, també som assassines,
Que algú digui. Vull dir, a veure, n'hi ha molts. I si no... Quan... Digues a mirar coses d'aquestes, si no, sempre són els mateixos, en plan... Cal tornar a fer un altre documental de l'Aileen Burroughs? No, parlem de casos que no conec, de dones assassines, saps? Jo què sé.
Sí.
Perquè només parlem d'una persona que mata, ja, sempre és la mateixa.
Bueno, hi ha una que no podem fer, no?
Qui?
Quina no podem fer?
La de l'Amanda Knox.
Per què no la... L'Amanda Knox la fem a la seva negra?
Per això no la podem fer aquí.
Ah. Acabi, però després ens passaran l'àudio, espero.
Que el farem servir.
Oi, jo crec que sí, igual que vam fer amb allò de Vilassar de Noa. De fet, si esteu escoltant això, quan surti aquest episodi, al cap de 2 dies, estarem a la seva negra Figueres.
Exciting!
Fent l'episodi en directe amb la gent de La nit més fosca.
Nice!
Que a hores d'ara encara no ens hem posat d'acord amb com fer-ho, només ens hem posat d'acord amb el tema. No parlar amb aquesta gent. Hem de
mirar com estàs portant coses. Tu les temes... relacions públiques.
Sí, se suposava que era la teva feina.
Sí, però vull dir, t'han parlat a tu.
Perquè... és igual. Sí, no tinc ni idea. No tinc ni idea de res, però suposo que d'aquí a la seva negra ens aclarirem.
Estarà solucionat. Si no,
improvisarem.
Improvisació ens dona bé.
Abans.
Sí, això sí.
Perquè no sé res d'aquesta senyora.
No?
O sigui que serà un cap de setmana apassionant.
Oh, i tant. Jo vaig amb la idea de que nosaltres haurem vist el documental i els de la nit més fosques sabran de què parlen. I ja està.
Bàsicament, no?
Nosaltres direm la nostra i ells que ens donin fets reals.
I ja està. Bé, nosaltres anem a fer el tonto.
Una mica. Anem a passar estona.
És broma, però no.
Bueno, no sé si teniu més comentaris. Estan molt callades. Durant
no m'ha agradat a mi.
Molt bé, explorem això, sisplau.
Bueno, la crítica és que és massa poc, no? Vull dir, acostumada potser a casos en plan més forts, més gores i tal, bueno. O sigui, t'ha sigut una mica més al muntó, saps?
Sí.
Bueno, perquè si haguéssim tingut més informació també hauria estat més
guai. No, també és veritat, en plan que al final falta info i et quedes una mica... Al final
són 10 minuts de documental. Vull dir,
no sé. Clar, sí, et quedes una mica amb les ganes de saber més poder, no? En plan de, bueno, però i això perquè... Sí.
I jo et diré que fa ja, en plan, molt de temps, potser fa un parell d'anys, vaig escoltar aquest cas a My Favorite Murder i explicaven molt més sobre el judici, sobre el drama, en plan, de què deia la nena, què deia ell... Explicava moltes més coses d'aquestes. Oiga, he tornat a escoltar aquell episodi, he buscat informació, no. Però recordo que parlava molt més d'això i que recordo que en aquell moment vaig pensar que era superinteressant i quan vaig trobar el documental vaig dir, ostres, me'n recordo d'aquest cas.
Uh-huh.
El documental, sí, deixa molt que desitjar.
Sí, es queda com molt a la superfície de tot.
Sí. Vull dir, al final és un cas molt senzill. Hi ha un senyor que és fastigós, que manté relacions amb una menor i aquesta menor... està convençuda de que és l'amor de la seva vida i vol desfer-se de la seva dona. I ja està.
Mm-hmm.
Hòstia, però per arribar a voler desfer-se de la seva dona, ja no es desgira gaire rodó, no és d'un començament.
No sé, té 17 anys, les coses són molt intenses. Yeah. 17 anys.
Ja, però al final ha disparat algú, per molt intenses que siguin.
Sí, sí.
També és veritat que, clar, jo sé qui volgués disparar algú, pues no podria anar al súper a comprar una pistola. Seria la cosa una mica més complicada.
I que a vegades el trauma també et fa fer coses rares.
Clar, sí, la situació és diferent.
Clar, és que tampoc, saps què passa? Aquest documental està molt enfocat en la Mary Jo i en plan, com ella és una supervivent... Però no ens expliquen la situació familiar de la Amy Fisher, de la
Clara. En un moment diu que té un 50% de possibilitats de viure, no?
Qui i què?
La Mary Jo no diu que té un 50% de possibilitats de morir o de viure.
Ah, sí, és que els metges pensen que no sobreviurà. En plan, se sorprenen quan sobreviu. Però el que em refereixo és que està molt centrat en això i no ens expliquen...
Sí.
Les motivacions de l'Amy Fisher, no ens explica la seva situació familiar.
Per això dic que no s'entén gaire. Però...
Clar, llavors és una mica... sí, deixa que desitjar, la veritat. Podria haver fet més recerca?
Sí. Una mica de passo que t'emboli.
Però al final és de les poques vegades que faig un documental de 20 minuts. Sempre em trago els llargs jo i vaig dir a xupar-la.
No, vull dir, la història és interessant, eh?
Molt elegant per part teva.
Que vols que et digui? Estic molt cansada. Ahir vaig anar a un concert, vaig tornar super tard a casa, no vaig descansar gens, en plan, vaig dormir molt poc, m'he llevat, en plan, ja cansada, i després he tingut un dia super llarg i a sobre la Renfe m'ha tocat els collons de tornada, i en plan, he arribat
malament,
aquí, i havíem de gravar, i en plan, todo mal avui.
Cosites.
Voleu que us digui una cosa?
Oh, i tant.
Així, sempre per pots acabar,
dir-nos el que vulguis.
Per acabar el podcast. Que estic jugant una mica amb això del IA. Sabeu el que és?
L'intel·ligència artificial.
Sí, en
plan... Aquest nou que van treure fa unes setmanes.
Bueno, però és des... Bueno, sí. Però no de fotos i això. I he posat ara... Dic, hòstia, si li pregunto qui és malandre criminal, què em dirà? I li he preguntat. Voleu que us llegeixi el que m'ha dit? Faré una traducció aquí simultània, de l'anglès al català, però bueno.
No, sisplau.
Okay.
Posa, Malandre Criminal és un podcast hosted, com és? Hosted?
Presentat.
Presentat per tres amigues, la Carla, la Marta i la Clara, que són molt fans del True Crime. El podcast es centra en parlar de documentals que relaten crims d'una manera humorosa, humorosa, d'una manera en plan, així d'enconya.
Pots fer un screenshot? Estic molt emocionada.
Sí. El podcast també dona a les persones que escolten... Espera't.
Sí que és llarg, no, això?
Sí, sí. El podcast també, en plan, posa en context a les persones que ens escolten, doncs, sobre coses que estan passant en aquest moment, en plan, el que xerrem abans del podcast.
Coses que estan passant en aquest moment? Avui la
Renfe m'ha fet... Som un podcast d'actualitat.
Mira, mira, us vaig a fer un screenshot.
Realment, sí, a iVoox estem a la categoria de societat i actualitat, crec que.
Perquè no hi havia un altre. Que no m'invento.
Perquè no hi havia un altre. Perquè encaixava més que deportes.
I m'ha posat una foto del podcast.
Ho estàs passant o no?
Sí, estic retallant.
Fes un screenshot, passa, sisplau, perquè...
Però és igual, no retallis.
Ho estic retallant perquè quedi bé. Aviam, espera, que us ho passo.
M'encanta.
S'ha pensat, hòstia, què sortirà? Perquè el sent català, doncs pues sí.
Que la intel·ligència artificial ens coneix.
Ha arribat per quedar-se.
Ens coneix tothom, Marta.
Tothom.
Tu.
Vinga, que va.
Tu. Tothom.
De Catalunya al mundo, eh?
Igual tu, Carla, pots traduir millor. Que pa, això has estudiat.
Que pa, això has estudiat. Bueno, no creguis, perquè em dius, com es diu tal? I em quedo en blanc.
Però això no ho diguis.
No, a mi no m'ha arribat res.
Sí,
m'ha arribat? Sí.
Ara.
Madrid Criminal és un podcast presentat per tres amigues, Carla, Marta i Clara, que són molt fans del True Crime. El podcast se centra en comentar documentals relacionats amb el crim d'una forma entretinguda i humorística. El podcast també... that's hard. El podcast...
També proporciona als oients comentaris.
Sí. Comentaris d'actualitat relacionats amb el crim. I se centra en el sistema legal. O sigui, això és quan ens queixem de les policies.
Hauria estat bé que posés Legal System en Renfe, però clar, Renfe. Ja no arriba. No arriba tant. Però
això una cosa... Això penjaré als stories.
La propera vegada, Marta, que necessitis en plan alguna presentació o alguna del podcast... No, és tan fàcil com recórrer la intel·ligència artificial.
Sí. La pròxima vegada que el Jacint Casademont em demani...
Exacte.
Com definim el nostre
qui
podcast?
Qui és la Marta Peris?
Ja, posem no, això. Fa que por, se sap els nostres noms, eh?
Sí, oi, sí.
Menys mal que no diem cognoms.
Bueno, oi, sorry.
Ui, ara què passa?
Ok. Ideal.
Bona nit. Això és que m'haig d'anar a dormir. Wow.
Sí, jo també. Són les 12.
Bona nit a tothom. N'hem dit a l'emoji.
Ah, shit, digue'l.
Una palmera. Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.